I hem arribat a les 9. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Aquí a mitja hora comença l'audiència provincial al judici contra l'acusat de matar un home que havia entrat a casa seva per l'Oberlí en plantes de cannabis el 2020. Arrencarà amb la constitució del jurat popular i amb els testimonis de dos agents de la Guàrdia Civil.
El Ministeri Fiscal imputa al presumpte autor del crim un delicte d'homicidi i una pena de 15 anys, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima. A part d'aquest home, hi ha tres persones més acusades. Són els tres suposats lladres que esperaven el jove mort a l'exterior de l'habitatge i per qui demanen 11 mesos de presó per un delicte de robatori amb força i grau de temptativa.
I encara de tribunals, a partir d'avui s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma.
D'aquesta manera s'aprofitarà l'especialització del personal dels jutjats de violència sobre la dona durant tot el dia, mentre que el responsable de justícia del sindicat CESIF, Pablo Rodríguez, diu que aquesta és una passa positiva.
En el futuro, cuando haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en un área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
I un home es troba en estat greu, ingressat a l'Hospital Can Misses, després de ser atropellat per un cotxe i vespre a Sant Rafel, a Eivissa.
Els fets varen tenir lloc a la sortida del poble poc abans de les 11 de la nit, quan l'home, de 49 anys, va ser atropellat per un vehicle que anava a gran velocitat. Els serveis d'emergència el varen traslladar a l'Hospital de Can Misses amb un politraumatisme greu.
I avui comencen 3 dies de dol, marcada la memòria de Xisco Manlle, que va ser la socialista del municipi durant 13 anys i que va morir ahir als 63 anys.
També s'habilitarà un llibre de condolences a la sala de plens de l'Ajuntament i a les 7 del vespre hi haurà el funeral. Joan Pellicer és el bable actual del consistori.
Xisco pues, va dedicar en cos i ànima a l'Ajuntament, en el seu municipi, i la gent ho sap i ho té en compte.
I les Balears guanyen pagesos joves ecològics. El darrer any s'hi han afegit prop de 2.000 hectàrees noves en aquesta modalitat respecte del 2024 i preveuen que enguany continuï augmentant.
Destaca sobretot la situació a Eivissa, on el nombre d'agricultors joves ha pujat de valenta els darrers 5 anys. Segons les darreres dades del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, ja n'hi ha més de 1.300. Nafina Prats és una d'elles.
I sí que hi ha un boom de gent jove que dona valor a les tradicions i en el camp una altra volta.
Això quan el col·lectiu de la pagesia continua manifestant el seu descontent amb l'acord de Mercosur. Avui segueixen amb les protestes, tot i que s'aixequen els talls prevists a la carretera al Port de Tarragona després d'haver acceptat les propostes del govern.
I les empreses de transports de les Balears ja han començat la campanya de contractacions de xofers davant la dificultat de reforçar les plantilles durant la temporada d'estiu. Durant els mesos forts d'activitat turística, el nombre de conductors s'incrementa entre un 20 i un 30%.
En declaracions a l'informatiu Matí, el president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies, Ezequiel Orrac, ha advertit que l'encariment de costos i taxes en el transport marítim s'haurà d'acabar repercutint en els consumidors.
Costes cada vez se disparan más y a esto le tenemos que llenar los impuestos o las tasas que se están incluyendo en el transporte de mercancías por marítimo. Con lo cual esto pues repercute hasta un 20 y pico, un 26% más o menos en tasas que antes no existían.
Ja hem arribat a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 4 minuts. Començam setmana, com sempre, ben pendents del temps. 9 graus de temperatura. I, de moment, el Manco, la meteorologia, té la tendència a estabilitzar-se. La possibilitat de pluja es descarta, el Manco, això sí, fins divendres. Deixam idò l'inestabilitat del cap de setmana. Recordem que es van enregistrar ratxes d'entre 70 i 100 km per hora. Un fort temporal marítim amb ones que varen superar els 5 i 6 metres d'altura màxima. Però, com dèiem avui, torna la calma. A partir d'aquest dilluns també vos contem que s'amplia l'horari de funcionament dels jutjats de guàrdia especialitzats en violència de gènere a Palma. Ho avançaven just fa pocs minuts els nostres companys dels serveis informatius. Abans, aquest servici només s'oferia en temps d'oficina, de les 9 del matí fins a les 3 del migdia. I clar, els casos de violència masclista que passaven fora d'aquest horari eren tramitats pel jutjat d'instrucció que hi hagués en aquell moment de guàrdia. D'aquesta manera, es desaprofitava l'especialització dels funcionaris i també dels jutjats de violència sobre la dona. En aquest cas, opinions diverses, podrien dir reaccions diverses també, per part del Sindicat de Funcionaris de Justícia, el CESIP, diuen que és una passa important, per part d'alguns col·lectius feministes, com per exemple el Lobby de Dones, diuen que encara manquen alguns recursos més per atendre de manera correcta les dones que han patit un cas de violència masclista. Començant la setmana, malauradament, i sap greu dir-ho, males notícies, perquè ho recordareu, mos va deixar impactats fa uns dies la mort del nen mallorquí de 5 anys que va patir un accident de trànsit a Barcelona el passat 29 de desembre. Una situació que, malauradament, és molt dura, perquè parlam de les dues morts dels dos nens, Joana.
Així és, Marta, bon dia. Recorden que la família viatjava per la península quan el cotxe en el que viatjaven va xocar frontalment amb un altre turisme i viatjaven aquests dos infants. El germà menor de 4 anys va morir dia 8 de gener per les greus ferides que va patir a l'accident i ahir, finalment, i després de molts de dies en estat crític, va morir, com deia Marta, el germà major de només 5 anys. Els seus pares i altres ocupants d'aquest vehicle romanen encara ara ingressats en diferents hospitals i des d'aquí volem traslladar les nostres condolències a tota aquesta família i també a les seves amistats, no? Els seus amics també.
Sense deixar la crònica de successos, avui comença l'audiència provincial el judici amb jurat popular, un home acusat de matar-ne un altre que va entrar a la seva propietat per robar-li plantes de cànnabis. Els fets varen passar l'any 2020 a una finca de fora vila, en aquest cas, a Inca. L'acusat s'enfronta a una petició de condemna de 15 anys de presó i una indemnització a la família de la víctima. Avui també mos feim ressò de la campanya que ja ha començat aquí, a les Balears, Joan, per lluitar contra el frau de l'habitatge, massa comú darrerament.
Sí, és una iniciativa conjunta entre el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears i el Govern Balear, que ha de servir per detectar les irregularitats comeses pels professionals del sector immobiliari de les Illes, parlant, per tant, de fraus que cometen persones que diuen ser professionals. I des d'aquestes entitats han impulsat un registre creat per identificar aquells intermediaris que actuen en criteris de qualitat. Avui ens visitaran Maria Grau, com a vicepresidenta del Col·legi Oficial de Gent de la Propietat Immobiliària de Balears, i José Francisco Reyes, que és director general d'Habitatge del Govern.
No deixem de banda l'actualitat internacional i podríem dir que els conflictes augmenten cada dia o hora rere hora, Joana.
Sí, ho podríem dir així. El president dels Estats Units, Donald Trump, no deixa d'idear, per dir-ho d'alguna manera, noves estratègies, i ha avisat o advertit iranians, cubans i agroalandesos perquè estiguin en alerta. Les seves ànsies expansionistes continuen a l'alça després de l'atac a Venezuela del passat dia 3 de gener. En el cas de Groenlàndia és dels que més ha parlat en els darrers dies, i alguns experts afirmen que ara és el gran objectiu del republicà. Textualment ha dit Donald Trump: farem alguna cosa, els agradi o no. Si no, ho feim nosaltres, ho faran els russos o els xinesos, que se volen apoderar d'aquesta illa de Groenlàndia, i no volem ni a Rússia ni a Xina de veïnats. Finalment assegura que espera arribar a un acord per les bones, però si no, haurà de ser per les males. Avui connectarem amb Ramon Larramendi, que és un espanyol resident a Groenlàndia, perquè ens expliqui com viu des d'allà aquesta situació.
Frase del dia, 9 i 9 minuts. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marta. La frase d'avui és de l'escriptora britànica C.G. Tudor, que la novel·la L'home de guix va dir que aconseguir un premi no és el mateix que aconseguir el premi que vols. Que el millor premi ets tu, tu que t'emociones al sentir paraules que ningú et va dir amb la veu tancada.
Idò, la cosa va de premis. De què parla tothom?
No sé com has pogut endevinar, Marta Garau, és que viva com un covo de l'atxa. Parlant de premis, però d'una de les protagonistes d'aquests premis que varen ser el Globus d'Or que s'ha lliurat aquesta matinada ha estat l'actriu Jennifer Lawrence, que ha causat sensació amb el seu vestit. L'actriu Jennifer Lawrence, nominada millor actriu de drama pel seu paper a Die My Love, també va optar per un look en transparències, perquè també en Jennifer López anava transparent, però no tant. Per tant, qui s'han duit tots els focus ha estat en aquest cas na Jennifer Lawrence, no na J-Lo. Anava convertida, diuen els experts, amb una ninfa d'un bosc oníric, duia un vestit de transparències de Givenchy, que va acompanyar amb un clutch que coordinava perfectament amb aquest conjunt, i duia un abric rosa pal que li feia com a d'estola, però que tot una se'l va llevar perquè poguessin veure el vestit així com era, i que va deixar tothom boquiabadat. Ja ha estat una de les fotografies més compartides del lliurament dels premis del Globus d'Or d'aquesta gran nit del Premis del Cinema i de la Televisió, que va coronar diversos protagonistes destacats. En cinema, per exemple, la pel·lícula Hamed va guanyar el premi millor pel·lícula de drama, no va guanyar Frankenstein. Tot una que ho he sabut, m'ha sabut greu per tu, perquè sé sí, que tu no apostaves per Frankenstein, està Hamed, i One Battle After Another va triomfar com a millor comèdia musical, convertint-se en la pel·lícula de la nit. Paul Thomas Anderson també va recollir dos premis més, el de millor director i el de millor guió per aquesta pel·lícula, que ha consolidat l'èxit d'aquesta producció. Pel que fa a la tele, el tema que preocupa a Maroto, ja que mos ne parla cada setmana, sèries com The Pitt, The Studio i Adolescents varen ser premiades en les categories principals, que eren aquestes que guardonaven els talents de la petita pantalla. I jo me deman, què vos ha semblat la collita d'enguany d'aquests premis, d'aquest Globus d'Or? No sé si sorpresos per aquest vestit de Jennifer Lawrence, no sé si només calia mirar les campanades de Cristina Pedroche fa 10 anys per sorprendre-nos d'un vestit així, però bé, Amèrica, United States of America, solen ser diferents.
Clar, d'entrades que són molt puritans, i per ventura si haguéssim vist na Pedroche en alguna de les ocasions en què ha presentat les campanades, no els vendria de nou. És un vestit guapo, però tampoc escandalosament guapo. Crec que, per jo, molt més guapo...
No, perdona. Bueno, Cristina Ricci també duia
una
poca
cosa,
roba.
La perxa, preciosa, però el vestit tampoc és tan preciós. A mi m'ha agradat molt més Nana de Armas, que l'he vista, i na Julia Roberts, que la cap de veure, i també vull destacar un home que és en Joe Kerry, ja que xerraves de sèries, que va ser un dels presentadors de sa gala, també un dels crush de na Marta Garau, que li agrada molt, i pel que fa en el premi Rosa Collita d'enguany, molt contenta amb el premi, amb el guardó que se n'ha duit el protagonista de sa sèrie Adolescents, perquè és un jove de només 16 anys i va fer un paper rodó, o sigui que res a dir, estic molt contenta per aquest guardó en aquest lot, i en Joan me comentava també que sa psicòloga, no, d'aquesta sèrie, sí, també se n'ha duit un guardó, també molt bon paper, és de la psicòloga d'Adolescents.
Sí, recordem que un dels capítols és la conversa entre ell i aquesta psicòloga, tot el capítol, i aguanta perfectament, i els dos han estat...
I és dura.
Sí, és dura, i els dos han estat premiats. A mi, Julia Roberts, 58 anys, no sé si poden recuperar imatges, l'expliquem pels oients, però és que en té 38. Insisteix.
I si s'ha fet qualsevol cosa,
ho ha fet
que
molt
no
bé.
Ho sé, ho ha fet ben molt
fet. Bé. Molt bé.
Mirau, sort que dic per això. Tant. Crec que la Julia Roberts és la nostra... O sigui, tenim la nostra Julia Roberts que en la Xenoa. La Xenoa sí? És Julia Roberts. No tenen el mateix ànim molt maco.
No, però
però és vera, també. Està meravellosa, eh?
Però la Xenoa és vera que en els seus 50 anys està espectacular, està preciosa.
Però no vos heu fixat encara... Mira, aquí la tenim, a Julia Roberts, sí.
I a més... Hi ha una presència natural de rues. És a dir, que
també està bé,
per saps qui segueix aquesta mateixa tendència? En Kate Winslet,
exemple,
que també ha dit que no s'ha fet res i que les rues són guapes. Però a mi m'ha agradat moltíssim Benicio del Toro.
Anys,
no sé si heu vist en Benicio, que sempre té pinta de va dormir malament, i doncs no, ara mateix està estupendo. O sigui, ja té els seus anys, i en aquesta cerimònia l'he vist molt xalest, la veritat.
Però els homes... Sí, però l'exigència és molt més baixa. Per tant, és a dir, que Benicio del Toro estigui plantós i tal, perfecte, perquè...
Ara en pantalla veiem en Ethan Hawke en la seva parella.
O en Canes, etcètera, no? Les dones que encara ho tenen més difícil, però això té mèrit, no?
I na Ritzi va de Wednesday.
Són no, no, ric, sí. No.
Ai, perdona. Gena. Ai, com se nota que tenim una edat. Com se nota que tenim una edat.
Que ara fa de miércoles.
Exactament.
I va molt miércoles, no?
De miércoles fa 30 anys.
Ara en pantalla de blanc tenim en Wagner Moura, que ha guanyat el premi a millor actor. Molts el recordarem perquè va ser el protagonista de Narcos. Hem de dir que ha estat una gala com a molt repartida, amb un triomf clar de Paul Thomas Anderson, i he de dir que són una mica injustos. Perquè també t'he de dir, dones de 58 anys de Balears, no vos sentiu interpel·lades per allò que diuen els meus companys. Ni teniu el temps lliure, ni els dòlars, ni l'equip que té Julia Roberts per estar així de meravellosa.
És que no han dit això, en 58.
No, però que tenim tendència de vegades a lloar que dones de 60 semblin de 30, però també són dones o homos, també.
Sí,
ara,
sí.
Això no és un tema de sexisme. Que és gent molt produïda. Que
sí, totalment d'acord.
Que ho dic sempre.
Però ja que se produeixen, se produeixen bé.
No és pobra.
Però jo crec que la Joana se referia més... Jo crec que la Joana se referia més a la gran quantitat de dones operades i que se nota molt que s'han fet alguna cosa. I en el cas de la Julia Roberts era molt natural, no? Exacte. Exacte.
De fet, hi ha una corrent en el cinema actual que preocupa que ja cap actor i actriu tindrà expressió.
Això li va passar a Anne Hathaway, que se va posar Botox després dels Miserables, i clar, comparaven l'actuació que va fer de Fantine, que es fronta, encara se li arrugava una micona, en les darreres pel·lícules que ha fet.
Ara ho diuen d'en Millie Bobby Brown, no? Que té 20 anys i ja s'ha posat bastantes dosis de Botox i li costa, no?
És que hem d'anar alerta en so Baby Botox.
Baby Botox,
que et se passa prèvia després de segons quines operacions. Estimau-vos així com sou i hem d'aprendre a conviure en les nostres arrugues. Jo, per exemple, m'ha sortit aquí un truet perquè me vaig...
Aquí, en Xisco Nadal s'està tocant set saers, perquè els oients de ràdio ho sapin.
Perquè me vaig tear set saers en sa màquina i m'ha sortit un gra. Què havia de fer? L'havia de tapar? No, hem de ser com som. Visca el món natural i real.
És necessari ja traslladar totes les nostres inquietuds d'aquesta manera als oients i espectadors?
Evidentment, si ara estiguéssim parlant de Groenlàndia...
Els detalls de la nostra depilació...
No, perdona, escolta'm. Si ara parlessin de Groenlàndia i parlessin de l'estat d'Estats Units, parlar de que jo m'ha sortit un grau de saia, troc que seria una frivolité. Ara, si estan parlant de que m'han d'acceptar les nostres limitacions, jo avui he vingut a fer feina i ni m'he maquillat ni res, perquè, són
estimats
coses que passen en aquesta vida.
Estimats i espectadors, avui els detalls de la depilació d'aquest equip a IB3 Ràdio i Televisió a les 9 i 17 minuts. Però no només parlarem d'això, parlarem de moltes altres coses que ocorren al món, que no són poques, per cert, en la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Andreu Tauler, Cata Jaume, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció en 70 setmana, en 70 dilluns.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 18 minuts, comença la nostra tertúlia. Saludam el periodista i professor del CSAC, Manuel Aguilera. Bon dia.
Bon dia.
L'empresari i consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
I el periodista Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Repassa l'actualitat, que ho deia, no? Tenim una actualitat ben carregada aquests darrers dies. Han començat l'any 2026 amb moltes notícies, algunes d'elles molt potents dins l'àmbit internacional. Tot d'una les abordarem, però abans ens focalitzem a l'àmbit local. Fixeu-vos que divendres se situaven el punt de mira, el punt del debat, el finançament autonòmic, la proposta d'aquest nou model de finançament autonòmic presentat el passat divendres per la vicepresidenta primera del govern i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Però recordant que per les Illes Balears sí que suposa un augment, estem parlant de 412 milions d'euros més per Balears, però, tot això ho hem comentat moltes vegades en aquesta tertúlia, és pràcticament un problema, una reivindicació històrica. Quin és el paper de Balears? Recordant que és una de les comunitats que més aporta, juntament amb Catalunya, Madrid, però és la que més rep. I se té en compte altres qüestions que tal vegada no s'han contemplat, població flotant, turisme... nosaltres tenim unes particularitats molt diferents a les altres comunitats. Vos faig, si vos sembla, aquesta primera ronda. Ja vos puc dir que, per exemple, el diari Última Hora, el nostre company Guillem Porcel va escriure...
Diari de Mallorca.
Perdona, Diari de Mallorca, el nostre company, gràcies, Guillem Porcel, va escriure que realment és una repartició del pastís injusta, no? Diu que són una comunitat on no coincideix mai amb la població real i que aquesta proposta segueix sent poc igualitària. Com és per tu, Pep? Què t'assembla un poc el que hem viscut respecte a la finançació autonòmica en les darreres hores i la situació de Balears? Com mos quedam?
Bé, ja sabeu que... persones, no sé qui va dir que hi havia veritat, mitges veritats, mentides i estadístiques, no? En aquest cas no serien estadístiques, però són dades. El delegat del govern diu que és magnífic, el ministre diu... Balears haurien de pegar vots abans de Sant Sebastià. Jo ho veig com a que... és un tema recurrent que Balears clarament hauria de rebre més de lo que rep, però també són dades... No sé com dir-ho. Si jo de 400, diguéssim, 800 o 200, el problema és que a Balears, que seguim donant més, però a la mateixa vegada, que passen les comunitats que no tenen tant de turisme i que necessiten un poc de la solidaritat de les altres. Com altres temes que deixarem aquí, hi ha moltes vessants. Un diu, jo voldria rebre més d'obvés, però no me vull oblidar d'altres regions. I bé, si hem de posar més... En canvi, pareix que Catalunya... li saps tot això un poc igual, de dir, si nosaltres rebem més o tenim més d'obvers, el que passi a la resta d'Espanya. Hauríem de jugar un poc amb això.
És que és un tema feixuc, però és un tema molt important, perquè d'això depèn com transcorre tot el nostre dia a dia, tots els nostres serveis, Manuel.
Sí, nosotros somos la comunidad de las más solidarias de España, ¿no?
Bueno, la que más aportamos.
Posiblemente la más solidaria, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nos comparamos con Madrid, que es muy solidaria, pero claro, ella es la capital y es la que tiene la sede social de las principales empresas y los ministerios y todo eso influye en su economía también, que no, sin restar mérito al trabajo que realizan los madrileños. Baleares, bueno, a mí de todo esto, evidentemente yo quiero que mejore la financiación de Baleares. Creo que tenemos el derecho, al menos, de estar en la media, ¿no? Que no pedimos estar por encima, ¿no? Pero al menos estar en la media nacional. Y nosotros tenemos aquí unas necesidades de servicios, principalmente por la población flotante, ¿no? Bueno, que es el gran debate, ¿no? Que nosotros tenemos una población que turística y de residentes también temporales que no se tiene en cuenta a la hora de repartir el dinero. Y es lo que el enfoque que da Guillem Porcel, nuestro compañero... Exacto. Exalumno insigne i que treballa...
Molt interessant el seu enfocament, sí. Per cert, perquè parla d'alguns aspectes que no els tenim presents, no? O que no s'han tingut present. Parla de població flotant, que he comentat abans. Sí. Parla de turisme. Que és que no se poden comparar les comunitats.
Claro, no se pueden comparar. Pero a mí de todo esto hay un tema político que me va a llamar la atención, ¿no? Y dicen, bueno, evidentemente este nuevo modelo de financiación autonómica se va a tener que llevar al Congreso, se va a tener que votar. El PP ya ha dicho que está en contra, o sea, los diputados baleares del PP van a votar en contra. Entiendo que los diputados baleares del PSOE, a pesar de ser perjudicial para Baleares, van a votar a favor. Francina Armengol es una persona muy importante, muy cercana al presidente, y me extraña que no presione más en este aspecto. ¿Y qué va a hacer Vicenç Vidal, ¿no? Que a veces lo recuerdo aquí, que un diputado que es de MES, que estoy seguro que defiende una mejor financiación para Baleares y que está dentro de la disciplina de Sumar y que está dentro del gobierno. Me gustaría saber si va a votar en contra.
En Sumar ya tienen el lío montado, ¿eh?
Sí, ya tienen
con lo de la Junta una cosa, sí. Progresista, los de Valencia Compromís otra, los gallegos otra.
Sí, pero es curioso que MES no haya roto oficialmente con la disciplina de Sumar, ¿no? Que bueno, que hicieron aquí una votación.
Bueno, y aquí MES ha... Sí. Ha planteado también que le parece injusto.
Sí, sí, pero luego hay que ver cómo si sigue la disciplina o no.
Yo, bueno, varias cosas rápido. Primero hay una cuestión de forma. Es decir, si tú lo has dicho, Marta, esto es un tema capital. O sea, este es un tema
Sí, jo sé que es fa xuc parlar de finançament autonòmic, sí, perquè sempre que
s'entreu... És un tema estructural de l'Estat...
És molt important, totalment d'acord.
Esto está a nivel constitucional, vamos. Es decir, cómo se reparte el dinero en un Estado descentralizado como es el español, ¿no?, de un sistema autonómico. Entonces, si estamos de acuerdo todos en eso... Bueno, ¿cómo es posible que un sistema que está caducado hace más de 10 años se siente el gobierno con una comunidad autónoma? Y lo pacte.
Sí,
es
sí,
que,
sí,
es que ya está. Yo creo que ahora está muy de moda. No hay más preguntas, señoría. Sí, sí. Ya se acabaría con ello.
Y después es importante que es injusto independientemente del color político que
pues
hay.
Eso
se ha cronificado.
Hablo de un tema de forma, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que las formas en democracia son muy importantes.
Sí.
Segundo.
Además, con un partido de esa comunidad.
Bueno, con un partido de esa comunidad que en estos momentos las encuestas dicen que es el cuarto partido más votado de la comunidad. Es decir, ni siquiera es el partido que gobierna, ni siquiera es la alternativa directa al partido que gobierna. Es decir, es algo inexplicable.
Sí.
Pero dicho esto, el único argumento que está utilizando el gobierno y el Partido Socialista y las personas del Partido Socialista, que no son todas, son una minoría, que están alineadas con esa disciplina del partido, se resume muy fácil, coge el dinero y corre.
Sí.
Este es el argumento. Es decir, lo que viene a decir el delegado del gobierno es, oiga, mire, escuche, sí, 400 más.
Sí.
Para la saca, como dice José Mota, ¿no? Y luego ya... No, mira, esto no. Esto lo ha explicado muy bien. El que mejor lo está explicando todo es el señor Page. Ha dicho, claro que hay 20.000 millones más. Aquí la cuestión es cómo se reparten esos 20.000 millones más. Y ese reparto de los 20.000 millones más es profundamente injusto. Y ahí ya entramos en eso que dices tú, de la población flotante, del turismo.
Sí.
Pero claro, hay más cosas. El envejecimiento de la población, que sufren algunas comunidades, la dispersión...
Després en parlarem, la davallada de naixements.
La dispersión de la población.
Sí,
claro,
sí.
Son cosas que a lo mejor no afectan tanto en Baleares, pero afectan a nuestras comunidades. ¿Cómo se resuelve eso? Es difícil. Pero desde luego, la única manera posible de llegar a algún acuerdo es sentando a todo el mundo. Es evidente que el señor Junqueras no va a pactar un nuevo sistema pensando pues que en Castilla-La Mancha o en Castilla-León, pues que hay poblaciones muy pequeñitas y muy envejecidas y que el primer hospital está a 100 kilómetros. ¿Eso al señor Junqueras no le interesa? Lógicamente,
no le interesa ni a Rufián, que es su pueblo, imagínate, el pueblo de sus padres,
en
Córdoba.
Entonces, bueno, dicho esto, ya lo dije el otro día, Marta, hay que hablar de esto porque es actualidad, pero esto es un brindis al sol, esto no va a salir, esto no se va a aprobar en el Congreso, y mucho menos en esta legislatura, porque además yo creo que a Pedro Sánchez no le conviene aprobarlo en esta legislatura. Le conviene seguir teniendo a los nacionalistas, bueno, cogidos por el ronzal para poder seguir hablando de esto.
9:27, si vos sembla, fem una petita aturada, escoltam el bisturí, després continuem amb aquesta tertúlia i parlarem de l'actualitat internacional, perquè és veritat que és molt ample, abarca pràcticament totes les portades. Ja sabeu que fa uns dies, bé, tot ha estat en el començament d'any, no? D'ençà que Donald Trump va detenir el president Nicolás Maduro. Clar, hi ha molt de països que també se troben en el punt de mira. Cuba, per descomptat, Groenlàndia, de la qual se parla molt els darrers dies, per no abordar de la qüestió d'Iran. En aquest cas, en el de Groenlàndia, en pocs minuts connectarem amb Ramon Larramendi, és espanyol, resident a l'illa, perquè li volen demanar com s'estan vivint aquestes darreres hores de tensió i que ens expliqui realment quins són, no?, els reptes per aquesta població que viu davant una incertesa total i absoluta del seu futur. Petita pausa, com dèiem, bisturí, tornant tot d'una.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es el semen del diablo. Que dijera aquel, el dinero, la pretendida financiación autonómica, lo que recaudamos con el esfuerzo de todos los de aquí, para dárselo a todos los de allá, y que desde allí nos manden una pequeña parte a los pocos de aquí. El caballo de Troya con que el gobierno del señor Sánchez llena de trampas en su interior para lanzarlo contra nuestro sistema, para vaciarlo desde dentro. El titular de la titular de Economía, la señora Montero, no nos dejará mentir cuando decía literalmente eso de que Baleares ganará 412 millones de euros más con el nuevo sistema de financiación, según el gobierno, decía la noticia. Es decir, sin tener asegurada la votación, y con todos esos cálculos engañosos, según el gobierno. Un Madrid que no reconoce de forma suficiente nuestra autonomía fiscal, nuestra singularidad territorial, y donde olvidan para el reparto de esa cantidad engañosa nimiedades como la población flotante, nada menos que 18 veces la real, el impacto del turismo o lo que cuesta ser insular. Y claro, si usted se está preguntando de dónde van a salir los 21.000 millones salvadores que van a repartir, la respuesta es sencilla: aumentando impuestos. Impuestos que se aumentan a los de aquí y que con su esfuerzo pagan para que los reciban los de allí. El colmo de todo esto es que encima injurian a este gobierno confundiendo ordinalidad con ordinariez, diciendo que hacemos dumping fiscal, bajas temerarias de impuestos, y cuando es precisamente esa medida de la presidenta Proens la que permite, junto a pocos más, la presunta prosperidad de la que se vive en este país. Y ya mañana, siempre dando más.
Nou i mitja en punt, actualitat, o millor dit, repàs a l'actualitat internacional en totes les repercussions que té pràcticament el món sencer les decisions del president dels Estats Units. Ja sabeu que ha avisat iranians, cubans, groenlandesos, perquè estiguin com en alerta, no? Perquè no davallin la guàrdia. Les seves ànsies d'expansió continuen a l'alça, i en el cas de Groenlàndia, tal vegada és una de les qüestions que més s'ha abordat els darrers dies, per descomptat Iran també, però és un dels grans objectius del republicà. Per justificar aquestes intencions ha posat en el tauler altres llocs del món importants com Rússia, la Xina, perquè ell diu o utilitza aquest argument que, si no, ells també voldrien apoderar-se del país. Què ha dit? Ho recordàvem just a l'inici, al sumari, que faran alguna cosa allà, agradi o no agradi, ha utilitzat aquestes paraules, per les bones o per les males, concretament. I és aquesta qüestió que ha suposat com una amenaça al món fa que analistes, periodistes, es demanin quines seran les properes passes de Donald Trump i com repercutiran al món sencer. Comença ara per tu, Manuel. Quines podrien ser? La cosa va en sèrio? Són amenaces que podrien transformar-se en realitats? Com ens repercuteixen altres? Bueno, la posició d'Espanya...
Bueno, yo después de los últimos acontecimientos, sobre todo lo de Venezuela, yo me creo las amenazas de Trump. Uh-huh. Y creo que la Unión Europea también, por eso se reunieron dos días después del aviso y tal. A mí todo esto me da mucho miedo porque si nos vamos a la historia...
Sí, ¿no? Sabía que ara faries una comparativa com a professor bueno, y es molt interesante.
Que no voy a decir nada que no sepáis.
No, bueno. Pero es molt interesante y voy a escoltarte sí. Per aquesta raó, porque m'imagino que el que faràs és un anàlisi o una comparació dels contextos, ¿no?
Sí. Sí, vale. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, pues existía la Sociedad de Naciones, que puso por primera vez unas reglas internacionales para intervenir en el juego, en el tablero geopolítico, y el que se las empezó a saltar pues fue un señor que se llamaba Adolf Hitler, ¿no? que era alemán, y entonces él se veía con la capacidad económica y militar de intervenir en algunos territorios que él creía que... lo que le llamaba el espacio vital, ¿no? Que es justo lo que estamos jugando ahora, ¿no? Rusia invade Ucrania porque es su espacio vital, ¿no? Porque dice, no, la OTAN se está acercando mucho a nuestro país, necesitamos Ucrania para defendernos. Y es el mismo argumento que está usando Trump con Groenlandia. Rusia y China se están acercando mucho a Groenlandia, tenemos que ocuparla porque es nuestro espacio vital, no podemos tenerlo en nuestras costas. Entonces, luego sabemos que ahora existe la ONU, que puso también unas reglas geopolíticas que se está empezando a saltar, ya se han saltado muchas veces, muchos países, pero ya parece como una normalidad, ¿no? Que no hace falta que las acciones pasen por el Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, ¿no? Entonces, si rompemos esas reglas, a mí me da mucho miedo, porque cualquier potencia... que puede ser China con Taiwán, o sea, China, Rusia, Estados Unidos, puede intervenir y al final nosotros vamos a pillar de algún lado, claro. ¿No? Porque estamos en la Unión Europea y, claro. Y sí, y bueno, lo que está pasando de que vuelva la mili, que
la militarització d'alguns països, militar, exacte.
Pues esto da miedo.
Ara continuem amb la tertúlia, però clar, jo m'ho vull demanar com ho estan vivint, no? La gent allà. És una situació d'incertesa, de contradiccions, de por. Vull connectar en aquest moment Ramon Larramendi, és espanyol resident a l'illa ja des de fa pràcticament més de 40 anys. Ramon, com està? Bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Justo, igualmente, el placer es mutuo. Justo ahora lo estaba comentando con nuestros compañeros, usted lleva media vida prácticamente, mucho más, residiendo en la isla, 40 años. Me gustaría preguntarle cómo están viviendo esta situación con respecto a las noticias de las últimas horas. ¿La gente está dispuesta a negociar o, como dijeron en el Parlamento el viernes, no quieren ser estadounidenses? Cuéntenos las impresiones de lo que están viviendo en los últimos días, Ramón.
Bueno, obviamente el sentimiento general es, por supuesto, que no quieren ser estadounidenses, eso está claro. Es decir, el sentimiento es de independencia. Los partidos políticos han hecho esa declaración en la cual se negaban y es un sentimiento generalizado. Realmente lo que queremos es ser groenlandeses y no queremos dejar, digamos, el yugo danés para entrar dentro de Estados Unidos. O sea que la reacción es total. Por un lado, se está viendo con bastante normalidad mucha gente, ¿no? Porque y con incredulidad. Temor, por supuesto, pero hay una cierta incredulidad en la gente. Hablo por ahí, es como que no sé, como que no lo pueden acabar de concebir, ¿no? Y de hecho, hay bastante normalidad para lo extremo de la situación.
Claro, incredulidad, imagino, porque no imaginan que se llegue a dar ese paso. Supongo que nadie imagina que se llegue a dar ese paso, pero ¿y si se da, no? Que es la gran pregunta. Y luego le querría preguntar también, Ramón, si lo vive todo el mundo igual allí, desde jóvenes, mayores, si hay también opiniones divididas. Me decía que no, que prácticamente todo el mundo piensa igual, pero también tengo curiosidad, ¿no? Si por edades la gente piensa diferente. Cuéntenos.
O sea, bueno, hay una parte que es hay un profundo sentimiento antidanés, o sea, que eso es importante, claro, tenerlo en cuenta. Entonces, está la posibilidad como de cambiar, ¿no? Y eso era más acusado antes de que empezara toda esta retórica tan increíblemente belicista, que por supuesto ha generado una reacción contraria, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es absolutamente unánime. El año pasado había casi un solo groenlandés que era un defensor acérrimo de la unión con Estados Unidos, que yo le sigo en redes sociales, de hecho le conozco, y ha cambiado, el único
uno solo
defensor acérrimo ha cambiado totalmente, ha dicho que no puede tolerar esto y que y era un individuo, ¿no?
No importa hacer referéndums, desde luego.
Tanto, es absolutamente unánime el sentimiento contrario y ya está, o sea, es absolutamente, no hay por dónde cogerlo. Si se hace una anexión por la fuerza es que no, nadie entiende en qué consiste una anexión, no hay nada que conquistar, que, o sea, no sé, es que no puede, es como un poco inconcebible y desde luego la sensación es que más bien va a ser una herramienta de negociación, tiene pinta de más una herramienta de negociación porque la invasión es absurda.
Deseamos que sea ese punto, ¿no? Ya ha especificado Donald Trump por las buenas o por las malas, deseamos evidentemente que sea por las buenas. Hace poquitos días usted en otro medio de comunicación dijo una cosa que es curiosa, ¿no? Y es que antes de que pasara todo esto, Groenlandia era bastante proamericano, ¿no? Es como que si hubieran cambiado de parecer en cuanto a las intenciones, ¿no?
Sí, no, eso es totalmente cierto, porque la relación con Estados Unidos se remonta a 1941, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Durante 5 años, Groenlandia es gestionada por los americanos. Después ha habido una presencia militar muy, muy grande y muchísima gente pues ha trabajado en las bases militares, ha tenido relación con Estados Unidos y no ha habido ningún tipo de sentimiento contrario, más bien una cierta armonía, ¿no? Y una cierta percepción positiva de Estados Unidos, mientras que muy negativa de Groenlandia. Bien gestionado y con un poco de mano izquierda y un poco de seducción, la posibilidad de realmente convertirlo en un Estado asociado, yo creo que hubiera estado, ¿no? O sea, que hubiera sido real esa posibilidad. Obviamente eso ya se ha destruido y la retórica belicista pues ha generado una relación brutalmente contraria, ¿no?
Antes de despedirle, sí me gustaría comentarle a oyentes y espectadores que quizá le conozcan, porque usted, además de ser residente en Groenlandia, lo cual ya es una noticia curiosa, un español allí, me imagino que no deben ser muchos, ahora me lo confirmará, dirige una empresa de aventuras, viajes, expediciones, que es tierras polares, o sea que prácticamente conoce usted las tierras árticas más que un inuit. Y fíjese qué curiosidad, porque tengo aquí a un compañero tertuliano, José Manuel Barquero, que quiere saludarle porque justo iba a iniciar, o creo que tiene en mente un viaje, quizá en el futuro, con usted. Le está escuchando, José Manuel Landavant.
Hola, Ramón, buenos días. Soy cliente de Tierras Polares. Yo a Ramón le estoy muy agradecido porque gracias a él por primera vez en mi vida vi una aurora boreal en la Laponia sueca, un fin de año maravilloso que pasé allí. Estaba en Islandia, estaba en Finlandia y este verano, lamentablemente, el día 18 de agosto iba a viajar a Groenlandia con Tierras Polares y por una desgracia familiar, pues dos días antes por un accidente de mi hija tuvimos que suspender el viaje, pero sigo pensando en ir. Hacía una broma con mis amigos, el otro día lo conté aquí, diciendo que tengo prisa por ir antes de que Groenlandia sea de Trump. Lo dije de broma, pero no sé si al final va a ser de verdad. No, yo te quería hacer una pregunta, Ramón, porque cuando se aduce todas estas razones por las que Estados Unidos, Donald Trump, tiene tanto interés, se habla del interés militar, geoestratégico, bueno, del tema de Rusia, de China, de las rutas comerciales, pero se habla mucho también del tema de la extracción de recursos naturales. Y a mí me gustaría que tú explicaras un poco qué es Groenlandia y cómo es Groenlandia, porque yo creo que hay gente que debe pensar que ir allí a explotar según qué minerales es como llegar a un sitio y abrir una cantera y empezar a sacar allí minerales o pinchar en un sitio y que salga petróleo. Tengo la impresión de que es bastante más complicado, ¿verdad, Ramón?
Sí, no. A mí me gusta contar una anécdota. Cuando yo llegué hace 40 años, que desconocía todo sobre Groenlandia, me acuerdo que en el periódico y con toda la gente hablaba, no, porque los recursos naturales en Groenlandia, la minería, va a ser un país increíblemente rico porque tenemos muchísimos recursos de todo tipo. La realidad es, han pasado 40 años y prácticamente hay una mina y media en explotación y son minas menores. Todos los proyectos no han conseguido salir adelante porque la complejidad logística, los costos de operación son increíblemente difíciles, entonces han hecho que por la propia dinámica del mercado no haya minas realmente en explotación en Groenlandia, no por ninguna interferencia externa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que recursos hay, pero son muy complejos de extraer, es increíblemente complejo, ¿no? Entonces no es una especie de mina de oro, como bien has comentado, ni de lejos, ¿no? Obviamente, cuando los precios suban mucho más a un medio plazo, pues a lo mejor será el momento realmente de la extracción, pero eso realmente no ha llegado, no está. Por tanto, lo de los recursos, en una visión medio-largo plazo, sí, en una visión cortoplacista, ni de broma.
Ramón Larramendi, español, residente a Groenlandia, nos alegra mucho haberle saludado. Muchísimas gracias por atendernos. No descartamos llamarle en un futuro, quién sabe si un futuro más próximo o no, porque la actualidad reside precisamente aquí, en Groenlandia. Es una de las claves ahora mismo del panorama internacional. Muchísimas gracias, Ramón.
Pues nada, encantado. Y nos veremos en Groenlandia, ¿eh?
¿Sí?
Este verano.
Seguro, voy a ir a entrevistarte en persona.
Tant de bo.
Ahí estaré esperando.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, un abraç.
Ramon, m'ha cridat l'atenció el que deia sobre els groenlandesos, Pep Maria, que deia, és gent... Només un, pràcticament, no pensa el mateix. O sigui, parlava d'una unanimitat total i absoluta del poble. I jo crec que ells viuen d'una manera tan tranquil·la, el concepte del temps, de l'espai, és tan diferent allà que jo crec que no creuen que això pugui passar. M'ha donat aquesta sensació, no sé si teniu la mateixa quan escoltàveu les paraules d'en Ramon.
Sí, perquè són coses que no esperes d'una democràcia, no? Recordo un poble que deia en Manuel, que m'ha parecut molt interessant. Clar, en els anys 20 i 30 hi havia... el comunisme, el nazisme, el feixisme i les democràcies, de vegades de manera més tova, de vegades més clara, sabien qui era l'enemic. Llavors la Guerra Freda, i en Manuel ho sap molt millor que jo, el panorama canvia, però dius, bé,
Hi ha la dictadura, les unions soviètiques, les democràcies occidentals, i era un altre lloc. Ara a mi me preocupa, i per això jo de nesos, si jo fos de nes i vivís a Groenlàndia, estaria molt preocupat, que ara un president d'una democràcia, Rússia formalment és una democràcia, i Xina, diuen que són comunistes, però si són comunistes jo som en Papà Noel... La barba ho podria ser.
Comunistes polítics.
Responguent a la seva pregunta, jo estaria preocupat ells perquè no ho estan, perquè, bueno, no. Els Estats Units, és un president democràtic. Jo crec que pot passar perquè ara ja no és guerra freda, ja no és democràcies contra comunistes. Ara és poder. I, per tant, en Donald Trump, en Putin o en Xi Jinping faran el que trobin que han de fer, perquè ja no hi ha una ideologia darrere, simplement una ànsia de poder. Jo ho veig molt perillós en aquest sentit.
Darrer punt, abans de canviar de tema, que hem de parlar de que davallen els naixements, de si tornarà l'impost de successions, tenim moltes qüestions en l'agenda.
Sí, no, però muy rápido. Yo creo que, Ramón lo ha explicado bien, o sea, hay un orgullo de pueblo, es un pueblo muy orgulloso. Entonces, esto que tú comentabas, Marta, es muy curioso. Es decir, es verdad que era una población que no veía con malos ojos el tema de Estados Unidos, pero ahora se vuelve completamente
ahora no,
en contra.
Claro.
Es más, a mí esta propuesta de los $100,000 por habitante que ha lanzado Trump, me parece que es un error. O sea, yo creo que eso exactamente provoca el efecto contrario de orgullo, decir, yo aquí no me...
Por eso que cambie de chip.
No, exacto. No me vendo, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que hay que seguir un poco cómo ha sido toda la estrategia de Trump en otros conflictos. Yo creo que él lanza un órdago de máximos y luego
para negociar,
no,
¿no?
Exactamente, porque es un nombre de empresa, es que esto se lo está tomando como el Monopoly. Es así, es como entiende la política. Entonces, yo personalmente descartaría una intervención militar. No porque él no tenga arrestos de hacerla, ni muchísimo menos, ¿no? Es que yo creo que como es un hombre de negocios, yo creo que el análisis coste-beneficio de lo que supondría atacar directamente un territorio de la OTAN, como es Groenlandia.
Claro, depende si compensa o no.
Claro,
exacto.
Pierde una parte europea. Es decir, menea el avispero en Europa, sí. Porque al final, oye, la OTAN pues también es un muro de contención de Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no va a llegar, aunque lo lance. Ahora, que se va a sentar con el gobierno danés, que va a negociar otro tipo de condiciones para establecer allí más bases militares, abrir las rutas comerciales, de esto no tengo ninguna duda. Sí.
Solo quiero decir un dato más de esto, que es importante recordarlo. El ejército de Estados Unidos es más fuerte que los 10 siguientes juntos, porque a veces se habla, no, es que cuidado con China, cuidado... A ver... China invierte un tercio de lo que invierte Estados Unidos en ejército. O sea, es como si salieras al recreo y tú tuvieras, todos los niños tuvieran 12 años y estuviera Ilia Topuria medio. Pues aunque nos juntemos todos, no podemos con Ilia Topuria. Pues es lo mismo.
9:46, uns consells. Vos contem tot d'una que en els darrers 10 anys el nombre de naixement ha caigut un 25%. Entre les causes, precarietat laboral, dificultat de l'accés a l'habitatge, són algunes de les qüestions, no? O els factors que contribueixen en aquesta davallada dels naixements. Me confirmeu, company, si puc anar a publicitat? No. Tot d'una anirem a publicitat, no vos havia entès, perdoneu-me. Abordam, si vos sembla, que és aquesta qüestió abans dels anuncis. Vos deia, cau un 25% el número de naixements. És una davallada que va acompanyada d'un retard, clar, en l'edat de tenir fills, l'edat de la maternitat. Actualment, el 40% dels nadons neixen de mares majors de 35 anys i és una tendència que sembla ha vingut per consolidar-se. Els motius, ho explicava abans en format titular, precarietat laboral, dificultat de l'accés a l'habitatge, manca també de conciliació laboral i familiar, aquest podria ser un dels factors. Clar, tenim una població que no deixa de créixer, però a la vegada una població molt envaïda, perquè sumam visitants, sumam residents, però davallen els naixements. Quina contradicció, José Manuel, tan curiosa, i com vos transforma a nosaltres com a societat. Vivim una altra societat que s'està transformant.
La prova està en esta mesa. Aquí solo hay dos padres. Claro, si Pep y Manuel no se ponen, no se ponen.
Pep tiene más culpa que yo, ¿no?
Sí, sí, porque ha tenido más tiempo. Pero tú estás de muy buen ver, Manuel. Entonces, yo, como no os pongáis rápido, no sé.
Yo me voy a poner. Bueno, y yo si adelgazo un poco, cuidado, que puedo tener.
Tienes tu público.
Exacto, claro, que decía que... Manuel Alexandre, no tengo mi público también.
No, pero esto es otro problema grave y estructural de una sociedad. Es decir, para empezar por un tema de sostenibilidad del sistema de protección social, ¿no? Es decir, hay gente que tiene que trabajar, que tiene que estar en edad de trabajar, que tiene que cotizar, que tiene que pagar unos impuestos, cotizar para que luego las personas más mayores puedan seguir cobrando sus pensiones. Hace falta una fuerza, digamos, de trabajo joven para determinados empleos, además, que no se pueden acometer pues en otras edades. Es decir, es todo un sistema que se sostiene bajo unos mínimos de natalidad. Yo no digo que aquí vamos a tener cinco hijos por familia, pero...
De tots els factors, perdoneu, quin creus que és el determinant? No? Perquè davant aquesta caiguda en els naixements d'un 25%, se parla de quatre coses. Precarietat laboral, dificultat de l'accés a l'habitatge, manca de conciliació familiar o prioritzar l'estabilitat econòmica abans de tenir fills. Això darrer s'ha parlat molt entre el col·lectiu de joves, és vera. Sí. Però quina de totes creus que és determinant en tot això?
Yo así rápidamente diría sobre todo la vivienda y la última, pero la última, la estabilidad,
de
los jóvenes, el acceso a la vivienda, evidentemente, para los jóvenes, pues no puedes crear un proyecto de vida sin casa. Y la última, en el enfoque de que somos más egoístas, creo que va... Creo que es un tema moral.
Lo que pasa es que hay una que está por encima que la has citado, que
es el
habitatge. Los sueldos.
Precarietat laboral y habitatge.
Claro, porque luego el tema de la vivienda... Bueno, la vivienda es muy cara, pero si tuviéramos unos sueldos más altos todavía, pues bueno... Pues
o tries, Pep Maria, conciliació familiar o unanimitat per aquí?
No, hi hauria unanimitat. I llavors només afegiria molt breument que, curiosament, les persones migrants, tan denostades injustament tantes vegades, de fet, com sabeu, se casen normalment més prest i tenen fills, diguem, mitges, que aquí han desaparegut, i estan contribuint molt al manteniment d'aquest estat de benestar que ja està un poc en el límit. I és aquesta paradoxa, no? Que els europeus, els espanyols, pareix que ja no tenim nens, jo me pondré jo, José Manuel, i, claro. I en canvi, les persones migrants serien un poc com era la nostra societat fa 40 o 50 anys. No?
Sí. Jo crec que hi ha un tema aquí que és som més egoistes. O sigui, jo comparant-nos con la generació de nostres pares. Los padres, yo hace poco, bueno, ahora va a aparecer así, yo hace poco escribí las memorias de mi padre, ¿vale? Y lo titulé Una vida de servicio, porque eran personas, es una generación hecha para servir. Fueron, se dedicaron a trabajar y a tener hijos, ya está. El ocio, el viajar, el me voy a no sé qué festival, al concierto. Eso, bueno,
comer fuera, claro, todos los domingos.
Era no secundario, terciario.
Sí, es así, es un cambio de paradigma total.
Exacto, y nosotros hemos dicho, pero con lo bien que se vive sin hijos, pues porque voy a cambiar mi forma de vida. Yo el primero, bueno, pues he sido un poco egoísta, creo que voy a cambiar, porque es que es verdad, la sensación de egoísmo que da no tener hijos, pues creo que tenemos que dejar, aportar algo a esta sociedad, ¿no? Dejar un legado
Pero yo creo que eso es cierto, o sea, lo conocemos todos y conocemos casos concretos, pero yo conozco muchas mujeres jóvenes que no pueden. Quieren y no pueden tener un hijo.
Por
su situación profesional, por el sueldo que tienen. Ya no, bueno, te estoy hablando de gente que tiene una vivienda. Es decir, ya no te estoy hablando de gente que está en casa de sus padres todavía, pero bueno, hacen una cuenta básica y no pueden. Y no pueden. Por un tema profesional, por temas salariales, claro, una vivienda. Bueno, pues tú puedes estar en un apartamento de 40 metros cuadrados con tu pareja y pues ser muy feliz, pero como empieces a meter niños, la vida cambia mucho, ¿no? Y yo creo que hay países, mira, ahora que hablábamos de todo esto, pero hay países en Escandinavia que están haciendo un esfuerzo tremendo bueno, por fomentar la natalidad.
Per incentivar-ho,
porque,
és vera.
Porque, uh-huh. I paguen directamente por cada hijo.
Ajudes.
I tienes una serie de ayudas y de exenciones, uh-huh. y de poder dejar el trabajo una temporada y que eso no te penalice, porque hay que estimular de alguna manera la natalidad. Porque la migración es muy importante, uh-huh. pero no es suficiente. O sea, lo que se demuestra es que no es suficiente. Entre otras cosas porque muchas de estas personas migrantes, no todas, pero muchas, claro, ocupan puestos menos remunerados, pero al mismo tiempo, claro, consumen, obviamente, servicios públicos, de sanidad, de educación, y entonces el equilibrio no se produce. Entonces hace falta que la gente de aquí, pues tenga hijos. És que és així de senzill.
Sí, sí. 9:53, vull parlar amb vosaltres, reprenent d'alguna manera el tema que abordàvem just abans, no?, de finançament autonòmic i de les darreres declaracions de la ministra Montero sobre l'impost de successions, diguent a les comunitats, no?, aquelles que havien davallat els impostos, que els comptes haurien de ser més justos i més clars. Mira, que curiós, no?, abans que parlàvem de finançament just. Però, clar, això ens du a plantejar-nos si mos repercuteix a nosaltres. El portaveu del govern, Toni Costa, ja va avançar que per Balears eliminar l'impost de successions és una línia vermella que no se vol passar i que, si és necessari, variarà en els tribunals si se l'obliga a recuperar els gravàmens com aquest, no?, com l'impost de successions i donacions, recordem, suprimit en aquesta legislatura. I quan va passar tot això, sí que va haver un allau, recordeu, de donacions en vida, la gent va arreglar papers, no?, sí. com dèiem en mallorquí. No sé si ara, tal vegada, se podria produir un segon allau. Començar per tu, Manuel, d'aquestes donacions davant aquesta amenaça. No és la primera vegada que se parla que podria tornar l'impost de successions, i tot i que el portaveu del govern, Toni Costa, diu que és una línia vermella.
Sí, bueno, él dice además que lo llevarán al juzgado para alargar al menos,
exacto,
el proceso, y que por medidas cautelares al menos durante años no se aplique. Pero estamos en un debate que yo no puedo, o sea, me parece surrealista. O sea, hay gente que está a favor de que tengamos más impuestos. Es que, y claro, que el gobierno central nos obligue a nosotros a recuperar un impuesto que ha devuelto a las familias casi 800 millones de euros, o sea, es que yo estoy seguro que el dinero está mucho mejor en nuestros bolsillos que dentro de la administración. Y el que opine lo contrario no conoce la administración, que sí, que evidentemente sanidad pública, educación pública, pero sabiendo cómo funciona la administración, yo prefiero tener el dinero en mi bolsillo y gastarlo como yo estime oportuno en base a mis necesidades, ¿no?
Pep Maria, podria donar-se una allau de donacions de nou ara davant aquesta possibilitat que s'elimini l'impost de... que torni, perdoneu, l'impost de successions?
Sí, jo crec que sí, que cada vegada que passa qualque cosa que preocupa,
sí.
Jo què sé, per exemple, si hi ha una situació complicada sanitària, tots anem al súper i comprem menjar per 4 anys. Si es pot canviar una llei o una normativa urbanística, hi ha molt de moviment. Jo crec que sí, i que això no és bo. Jo estic un poc en la línia d'en Manuel. Jo crec que, excepte sanitat i educació, que crec que ningú discutiria, els dos béns normalment estan millor les butxaques de la gent, perquè l'administració, i aquests darrers anys ho hem vist especialment, no sol fer un bon ús en molts de casos, no?
Pues yo, a riesgo de parecer un poco repelente, voy a explicar una cosa que tiene relación con la perversión del lenguaje y con una cosa que a mí me da pena, ¿no? Que es ver cómo el periodismo o los medios compran o compramos el lenguaje político perverso. Y hablo del dumping fiscal.
Exacto.
Dumping fiscal, dumping fiscal, dumping. Hoy lo hemos visto este fin de uh-huh. semana en uno de los principales periódicos de Mallorca. Ya hasta ahí puedo leer. Hablar de dumping fiscal. Bueno, yo voy a leer, son dos líneas. Dumping, según la RAE, es la única acepción que tiene dumping. Práctica comercial de vender a precios inferiores al costo para adueñarse del mercado con grave perjuicio de este. A mí me tienen que explicar qué tiene que ver la supresión o la bajada de un impuesto con esto. Absolutamente nada. Entonces, ya partimos de una perversión absoluta, que es comprar un lenguaje de propaganda política.
Sí, sí, sí.
Esto no deberíamos hacerlo. Pero es que además, esto te lo dicen los que defienden el federalismo.
la autonomía fiscal, la autonomía de tal, que las competencias, que bueno, que esto es una nación de naciones, etc. O sea, es una nación de naciones, excepto si hay un sistema fiscal que a ti no te mola. Exacto. Si a ti no te va bien el sistema fiscal, entonces ya metes la cuña y dices que esto es una vergüenza porque están robando del dinero que van a repartir a todos los demás. Que es, además, es gracioso porque es como si la señora Montero sacara, abriera su bolsillo y pusiera el dinero, lo pusiera ella. No, no. Esto va a deuda, todo. Sí, sí. Son deuda que vamos a pasar. Esa sí que la vamos a pagar a escote todos los españoles. Catalanes, extremeños, baleares, todos. Entonces, yo, bueno, creo que esto, insisto, no irá adelante, pero sí que desde luego acabaría en un conflicto judicial entre autonomías y entre comunidades, porque lo que habría que mirar, efectivamente, es decir, ¿dónde está esa correlación entre bajar impuestos supone dar peores servicios sociales?
No siempre.
Depende,
¿no?
Claro. Depende.
Exacto.
Claro. Es decir, a lo mejor
si esto
va
bien.
Claro, efectivamente. Claro. Y va de no mantener pues chiringuitos. Home, y un montón de cosas.
També hem de tenir present que en el cas de la nostra comunitat és una opció per facilitar l'accés a l'habitatge. Que tota aquesta allau de donacions en vida no tan sols s'han fet per evitar pagar impostos. Jo crec que molta gent ho ha fet. Primer, aquesta és una raó, sens dubte, però molta gent ho ha fet com única manera perquè els seus fills tinguin accés a un habitatge, no?
Ninguna duda. En el caso Baleares és claríssim. Más que conocer, bueno, la familia de clase media, cómo funciona en
Mallorca. Bueno, es que estamos en una situación
que
para acceder a una vivienda necesitas que alguien te la done, ¿no?
I en el cas dels joves cada vegada més difícil, per no dir impossible. Se'ns esgota el temps, sempre és un gust amb vosaltres, a la vostra companyia, Manuel, José Manuel, Pep Maria, moltíssimes gràcies i que tingueu tots tres una bona setmana.
Gràcies, moltes gràcies, igualment.
Escoltam els nostres companys dels serveis informatius i després parlarem d'una iniciativa entre govern i agents immobiliaris per evitar el frau immobiliari.